Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El ple del Parlament està debatent des d'uns minuts després de les 4 per la via ràpida la llei del referèndum. L'admissió a tràmit d'aquesta norma s'ha aprovat en una sessió llarga de tot el matí, amb moments confusos i amb esbroncades entre els grups, una situació de tensió que també s'està produint en aquests moments, amb discussions individuals entre el president Carles Puigdemont i la líder de l'oposició i de Ciutadans, Inés Arrimadas, i també amb el portaveu del PP, Xavier García Albiol. Tots dos han acusat Puigdemont d'haver impulsat el camí cap a un referèndum il·legal. El president català ha dit que davant les dificultats que ens posaran cal serenor, fermesa i molta esperança, i que l'actitud que cal en aquest moment històric és precisament la de la màxima fermesa i il·lusió. Mentre es desenvolupa el debat, us avancem que en el programa El Mirador de l'Actualitat, tot i que avui el col·loqui estarà dedicat als conflictes als aeroports aquest estiu, també tindrem uns moments per analitzar l'última hora d'aquest debat. Recordem que el govern espanyol ha anunciat aquest migdia un incident d'execució de sentència davant el Tribunal Constitucional. Això vol dir que Rajoy demanarà immediatament a l'alt tribunal que paralitzi les decisions adoptades avui per la Cambra Catalana. Ho ha anunciat aquest migdia la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha arribat a afirmar que, sota el mandat de Carme Forcadell, ha mort la democràcia a Catalunya. També la Fiscalia Superior de Catalunya ha anunciat que presentarà una querella contra els membres de la mesa per haver admès a tràmit la llei al Parlament. Són Carme Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Joan Josep Nuet. El ple de la cambra, com dèiem, ha vist aprovada aquesta tramitació ràpida amb 72 vots a favor. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirà amb nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. Aquest dissabte 9 de setembre a les 11 del matí, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb l'ordenació episcopal de Sergi Gordo i Antoni Ibadell, nous bisbes auxiliars de Barcelona. La celebració estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Aquest dissabte a les 11 del matí, missa d'ordenació episcopal en directe a Ràdio Estel des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per Team 2000.
Hola, bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, molta salut per a tots i totes. Comencem una nova temporada amb la il·lusió de fer un programa que ens pugui ajudar a conèixer fórmules més importants i més fórmules per viure més i millor. Engeguem amb ganes i amb pocs canvis. De fet, només canviarem l'hora de l'emissió. Per comptes de 4 a 5, serà igual els dimecres, però de 5 a 6 de la tarda. Comencem, doncs, l'hora mèdica. És un dels pocs programes de divulgació ciutadana fets en directe i dedicat a totes les persones que tenen curiositat per conèixer les novetats dels productes que mantenen el nostre cos i la nostra ment ben equilibrats. Seran 60 minuts on treballadors de l'àmbit sanitari es posin al servei dels oients de l'hora mèdica de Ràdio Estel. Laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques, residències i tot tipus de professionals i entitats que tenen alguna cosa a veure amb el nostre benestar de salut física i psíquica. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, com sempre, en Jordi Carretero. I a la conducció i direcció, la Teresa Joseph i qui us parla, Mar Rius. La majoria de nosaltres hem estat alguna vegada desmotivats, sense ganes de fer res, malgrat haver-ho de fer. A pesar de que, si actuem i duem a terme el que fem i el que hem de fer, ho fem amb molt poc nivell de motivació, sense il·lusió ni interès. Gairebé com si fóssim robots. Aquesta classe d'experiències quotidianes són exemples d'uns sentiments més desagradables. L'apatia, l'ansietat, el mal humor, l'estrès. Avui, a l'hora mèdica, parlarem de l'estrès. Veurem quines són exactament les seves bases psicològiques i les causes per les quals pot aconseguir tant en nens com en adults. El programa d'avui girarà al voltant de les situacions d'estrès, a qui pot afectar i com saber-lo gestionar. Serà un programa ple de consells tant per als nostres fills o nets com per nosaltres mateixos. Per fer-ho, avui estarà amb nosaltres el senyor Eduard Fenech, cap de vendes dels laboratoris Benfarma, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, amb més de 20 anys d'experiència en direccions comercials dintre de la indústria farmacèutica. Bona tarda, Eduard.
Hola, molt bona tarda.
També estarà amb nosaltres la Sílvia Melado, directora científica de Laboratoris Benfarma, llicenciada en Biologia Sanitària, més de 5 anys d'experiència en la indústria farmacèutica amb complements alimentaris. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I com sempre, com cada dimecres, la Maria Teresa Joseph, que és gerent de TIN 2000, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona amb un MBA per la Universitat de George Washington a Washington DC, Estats Units. Des de 1985 està vinculada a la indústria farmacèutica creant TIN 2000, consultoria d'empreses desenvolupant plans de formació per diferents col·lectius dins de l'empresa i per a diferents sectors, així com secció de personal, avaluació de xarxes, outsourcing. Teresa, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Marc.
Com han anat les vacances?
Bé, molt bé. I les teves?
Bé, també.
Sí?
Bé, això sempre va bé. Amb ganes també de tornar.
I tant.
Però, bueno, bé, molt bé. Però, si et sembla, doncs, fem la primera pregunta, que és, el senyor Fenech, ens podria explicar, que ens expliqui, què és Benfarma?
A veure, nosaltres som un laboratori farmacèutic que comercialitza i distribueix productes de fitoteràpia i medicina natural. Uh-huh. Tant a clients farmacèutics com a herbolaris com a parafarmàcies. Visitem els metges perquè ens facin les receptes dels nostres productes i això és el que fem, bàsicament.
Com i quan es va crear?
En un context històric es va crear cap als mitjançant dels anys 70, el 1976, pel senyor Jaume Vendrell, que va començar amb una botiga, quan en aquest país doncs, potser n'hi havia 30 i no hi havia més que 5 empreses distribuïdores. I l'any 78 ja va detectar que es podia convertir en un distribuïdor dietètic. 2 anys després adquireix una empresa que es deia Verdusa i s'especialitza en la fabricació de pastes integrals. El 82 ja teníem més de 600 clients. El 84 ja vam crear una red comercial per tot l'estat. El 90 es comença la comercialització d'específics mitjançant la visita mèdica. El 99 ens convertim en laboratori farmacèutic i durant els últims 20 anys, que han sigut els més emocionants o més interessants dintre de Benfarma, hem internacionalitzat l'empresa, venim ja a dos o tres continents, venim a Panamà, ara estem en un projecte amb l'Iraq, venim a diversos països europeus, a Portugal, i tenim ja més de 3.000 clients.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quin va ser l'objectiu principal quan el senyor Vendrell va crear el laboratori? Quin és el seu objectiu?
Bueno, jo crec que en aquella època es venia... la gent va despertar una mica del que ens havien vengut fins aleshores, que el producte o el principi actiu sintètic era el que ens portaria a la vida eterna. Llavors, a l'arrel de l'aparició de la teledomina, que va fer estralls en dones embarassades, la gent va començar que potser no era el manà que ens havien venut. Llavors va començar a ressorgir tot l'interès sobre la medicina natural. I aquí és on molts dels laboratoris actuals ens vàrem començar a posicionar.
Pues era pioner en el tema de la medicina natural, doncs...
Vàrem ser un pioner. De fet, avui en dia... grans laboratoris farmacèutics podrien o estan traient al mercat productes per patologies comuns, l'estrenyiment i més, que nosaltres fèiem fa 20 anys.
I tant. Sí, molt bé, molt bé.
Quines patologies cobreixen els vostres productes?
A veure, nosaltres cobrim moltes patologies circulatòries, hepàtiques, nervioses, articulacions, anèmies... al final nosaltres podem tractar qualsevol patologia que tracta un laboratori al·lòpata. Fem servir els mateixos principis actius. El problema és la forma d'extracció que tenim. Ells els sintetitzen químicament i nosaltres els traiem dels orígens naturals com les plantes.
Sí, molt bé. Tots els vostres productes són naturals, aleshores?
Sí, no? Tots els nostres productes són naturals. Nosaltres no treballem en cap síntesi química. I d'això la Sílvia se n'encarrega perfectament.
Aleshores, pocs efectes secundaris, perquè els naturals, efectes secundaris, no en tenen.
No, per ser natural, no tenen efectes secundaris. És a dir, les serps tenen uns venins molt poderosos i són molt naturals. El que sí que és cert és que les metabolitzacions que tenen els principis actius naturals no produeixen els efectes secundaris que tenen els químics.
Clar, molt bé, molt bé.
Quina diferència hi ha entre el vostre laboratori i els altres?
A veure, nosaltres, primer, l'experiència. Tenim molts anys d'experiència, com ja us he explicat, van ser fundat l'any 76, i això ha fet, que mica en mica anem creixent en aquest mercat. El 76 era molt poca gent el que consumia aquests productes i avui en dia ja estem a línia de supermercat, estem a moltíssims llocs que fa 20 anys
era impensable.
Sí. No fa tant, molts metges no ens atenien i avui en dia som un referent. Clar. La gent ens pregunta. És a dir, les grans farmacèutiques compren empreses dels nostres sectors, dels que estem fabricant nosaltres. No hi ha cap grup gran farmacèutic que ja no tingui una empresa de fitoteràpia o un laboratori de medicina natural.
Sí.
Nosaltres en què ens diferenciem? Que som una empresa encara familiar, en què tenim la nostra experiència, en què nosaltres sempre hem pensat en que el nostre objectiu és la millora de la qualitat de vida del nostre consumidor.
Sí, jo crec que també, des de Vendrell i ara Benfarma, no? Ho viviu, això, i ho transmitiu. La qual cosa, això es nota a l'hora de veure un producte vostre, com cuideu, no?, la informació que poseu, vull dir, els ingredients...
Nosaltres tenim... la fitoteràpia està una mica mal regulada i gestionada en aquest país. Aleshores, nosaltres tenim molta més informació de la que ens deixen donar moltes vegades, però sí que és cert que quan nosaltres fem un producte no pensem mínimament en la comercialització de tal o els resultats que tindrem. Pensem a qui ajudarem. Com farem que la vida d'aquesta persona sigui millor. És una mica el nostre concepte i el que ens diferencia una mica dels altres laboratoris.
Jo crec que és un laboratori en què aporteu solucions, no?, a tractaments i a patologies que amb un altre tipus de productes hauria un altre tipus d'efectes.
A veure, molts laboratoris que només es pensen en la comercialització dels seus productes, al final el que volen és una cronificació del seu pacient. Nosaltres és tot el contrari. Mai posaríem al mercat un producte que s'hagués de prendre durant 10 anys. Nosaltres el que pretenem és que l'ús dels nostres productes sigui mentre tens aquesta disfunció o aquesta patologia. Podem, no que sigui per sempre.
Podem comprar a la farmàcia, no?
Sí, a totes les farmàcies ho tenen, a molts herbolaris, i també tenim, en el nostre cas, el tema preventiu.
Vale, dir,
quan nosaltres donem un circulatori per un mal de cames, també fem que no sorgeixin altres patologies. Si tu tens una bona circulació sanguínia, no tindràs una morena.
És
el nostre trenar.
Molt bé.
Bueno, és el vostre trenar i el nostre, el de tots. El de tots és també l'estrès. Estem estressats normalment, a vegades, ara que tornem al col·legi, que tornem a treballar, que ens ve de nou...
Clar. Després de les vacances,
Teresa, perquè, clar, estava molt bé...
Torna a començar.
No és que no estiguem bé ara, però, clar, és començar de nou, i això... Suposo que amb una persona, més que altres, genera estrès. Suposo que la Cília Melado ens ho aclarirà. En què consisteix? Explica'ns, sisplau, en què consisteix l'estrès.
Bé. Quan ens parlen de l'estrès, normalment sempre ho relacionem amb una cosa dolenta, no? Amb el nerviosisme, l'ansietat, inclús tenir depressió. Però a mi sempre m'agrada explicar que realment l'estrès és una reacció fisiològica del nostre cos necessària. De fet, els avantpassats ja patien d'aquest estrès, però per ells era com una manera, una ajuda per sobreviure.
En patien, però no en parlaven.
Exacte.
No se sentia la paraula estrès.
No, per ells era com, els donaven l'energia, la potència suficient, doncs, per exemple, doncs, per escapar-se d'un depredador, de qualsevol perill, no? I per ells això era positiu. I, de fet, per això actualment, en el nostre dia a dia, encara patim estrès, perquè ha sigut... Bueno, potser és massa científic dir-ho, però ha sigut positivament seleccionat.
Clar.
Per tant, nosaltres actualment encara patim d'estrès. El que passa és que els estímuls no tenen res a veure amb els que patien els nostres avantpassats.
Sí, clar.
Nosaltres recordem als nostres oients que obrirem les línies d'aquí una estona per si, bueno, si hi ha algun oient que té estrès o un familiar... que el pateix i vol fer qualsevol pregunta, sàpiga que ho podem fer. En una estona obrirem les línies.
Molt bé. Quines són les reaccions físiques i emocionals negatives de l'estrès?
Doncs el que us deia. Actualment l'estrès en si es pot considerar positiu. És negatiu quan aquest es cronifica i ens pot generar des d'ansietat, ira, depressió, nerviosisme, insomni i altres tipus de trastorns nerviosos. I no només ens afecta emocionalment, també ens afecta físicament, però el que passa és que a vegades no ho relacionem, com taquicàrdies, suar, tremolor, que ens costi parlar... I també un altre fet que cada vegada s'està investigant més és la relació que hi ha entre el cervell i el sistema digestiu i el sistema intestinal. De fet, moltes malalties que estan sorgint ara, com una colitis, un colon irritable, estan molt relacionades amb l'estrès que patim en el nostre dia a dia. I el que us deia abans, les raons d'ara, les causes d'aquest estrès, no tenen res a veure amb la que patien els nostres avantpassats. Ara, des d'una mudança, una ruptura, la tornada a la feina, la vuelta de les vacaciones, tot això ens genera un estrès que, si no el sabem tractar adequadament, ja siguin teràpies alternatives o algun medicament, anant al psicòleg, el que sigui, ens pot portar doncs conseqüències com la depressió, l'ansietat, etc.
Molt bé.
TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Los niños, la casa, el trabajo, pensar qué vas a hacer para cenar, el día a día es un auténtico agobio.
Afortunadamente, para estas situaciones, yo tengo Benfarma Lactocen.
Benfarma Lactocen, con vitaminas B y C que ayudan a disminuir de manera natural la fatiga y contribuyen a la función psicológica normal. Benfarma Lactocen, de venta en farmacias, para farmacias y centros de dietética.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Continuem a L'Hora Mèdica. Estem parlant amb la senyoreta Sílvia Melado i ens està explicant molt bé què és l'estrès. Sílvia, quines són els... Perquè en tenim entès que hi ha diferents tipus d'estrès. És així?
Sí, exacte. Això va una mica relacionat amb el que us explicava abans. Hi ha dos tipus d'estrès. El que seria l'estrès bo i l'estrès dolent. El bo, jo sempre ho explico explicant el mateix exemple. Quan jo estudiava, sempre em proposava a principis d'any dir, vale, doncs aquest any portaré totes les assignatures al dia, estudiaré cada dia, etc. Però no hi havia manera. Per què? Perquè no estava estressada, no tenia la necessitat. Quan s'apropaven les dates de dels exàmens és quan em començava a estressar i llavors és quan em venia l'energia per ficar-me a estudiar. En aquest sentit, aquest estrès és estrès positiu, estrès del bo. El teu cos activa una sèrie de mecanismes que et donen l'energia suficient per ficar-te a fer, bueno, per complir el teu objectiu. Però què passa? No tothom té aquest mateix domini de l'estrès. Hi ha gent que aquest estrès, en lloc d'afectar-li positivament, l'afecta negativament, de tal manera que els hi crea angoixa, els hi crea cansament, els hi crea desmotivació, i llavors aquest és el que es classificaria com estrès dolent.
I quines són les fases de l'estrès, Sílvia?
Bé, nosaltres tenim diferents fases quan patim un estímul que ens estressa. Estan dividits com a fase d'alarma, de resistència i d'esgotament. L'alarma seria, doncs, per exemple, quan fa estar a un lloc, evidentment, t'estresses i corres una mica. Són situacions concretes. Bé. Després vindria més la fase de resistència, en la que tu tens un problema més gran i tu mateix estàs intentant dominar aquest estrès, i la fase d'esgotament és quan ja has acabat tots els teus mecanismes físics i emocionals, perquè, clar, l'estrès ens afecta fisiològicament al cos. Nosaltres generem, segreguem una sèrie d'hormones que ens fan tolerar d'una manera o altra l'estrès. I quan arribem a l'esgotament és quan acabem aquestes reserves, i, per tant, aquí és quan poden donar-se problemes com la depressió, ansietat, insomni... I aquest tipus.
Sí. I aquí pot afectar l'estrès? Perquè suposo que hi ha persones que pensen, a mi segur que no m'afectarà.
Ens afecta a tots. Em sap greu, però l'estrès ens afecta a tots. El que passa és que, clar, hi ha gent que potser pateix d'estrès positiu que no li dona aquesta classificació i ni se n'adona. També segurament hem sentit més d'un cop treballadors que diuen que treballen millor sota pressió.
Sí.
Realment el que fan és que treballen millor quan tenen una data límit per entregar X projecte i estan pressionats i, per tant, estan estressats. Vull dir, per tant, amb això vull dir que els adults en el nostre dia patim d'estrès amb diferents graus i tampoc ens podem oblidar dels nens, perquè els nens també pateixen d'estrès. El que passa és que nosaltres, com a adults, de vegades no li donem la importància suficient o pensem que són fets sense importància i ens oblidem de que també hauríem d'ajudar a que els nens sàpiguen en sortir-se d'aquests estats d'estrès.
Mm-hmm. Molt bé. Aleshores, ens estàs comentant, no?, que en l'adult el que provoca l'estrès és l'excés de treball, no?, els exàmens que tu et vas comentar, no?, que quan era l'època de l'examen ja pues, estaves més
nerviosa.
Què ens pot provocar més l'estrès?
L'estrès ens el pot provocar des de, per exemple, la típica mare treballadora, que a part s'ha de fer càrrec dels nens, el dia a dia, també els homes treballadors, que veig que l'Eduardo s'està queixant al respecte. No ens oblidem d'ells.
Em sembla a vegades amb la dona, no? Que està més estressada.
Sí, tenim la típica imatge de la dona que s'encarrega de la casa, dels nens, de la feina, però... És veritat que això està canviant.
Penseu en la dona, les dones.
Les dones.
Clar.
Sí,
nosaltres també ens estressem.
No, l'estrès sexista som nosaltres.
Bé, també bé. Altres tipus d'estrès que a vegades no ho classifiquem com a tal és, doncs, pues quan perdem algun ser estimat, en el moment de tenir de parlar en públic, quan anem a agafar un avió i ens fa por volar, bueno, hi ha diferents situacions que ens poden afectar.
Molt bé, molt bé.
Sabem que les persones grans, bueno, pues, la majoria, jo ho he dit avui en dia, que se'n parla molt, estic estressat. Però, clar, els nens també.
Sí, els nens també, és el que comentàvem abans. El que passa és que el seu tipus d'estrès per nosaltres és com insignificant i no li donem importància. Però és que li hem de donar més perquè realment la manera com ells afronten l'estrès durant la infància farà que d'adults l'afrontin d'una manera o altra. De fet, afecta molt en la seva seguretat i confiança, i inclús s'ha vist, hi ha estudis de que depenent de com reaccionin a aquest estrès, es modifica com que és quan s'està desenvolupant el sistema nerviós, hi ha modificacions neuronals, i això farà que en un futur aquell nen sigui més propens a patir algun trastorn, alguna depressió, o el que sigui. Per tant, és molt important des de petits ajudar-los a saber treballar aquest estrès.
Sí, perquè pot influir també en el seu caràcter. No?
Exacte, si sobretot nens amb agressivitat, sí. Nens tímids, tot això de vegades ve degut per aquests problemes que no s'han detectat i tampoc s'han cuidat.
Perquè això ho ha de detectar els pares, no?
Els pares, exacte. Els pares, sí. Principalment els pares, també per implicar potser els mestres i comunicar-ho als pares, però sobretot també que els pares estiguin atents.
Bé, i aleshores, com comentaves, els nens també poden patir estrès, no? Com has comentat. Digue'ns exemples de que un nen pot estar estressat.
Ara, actualment, amb la societat que vivim, hi ha moltes causes que afecten els nens, com per exemple, des de l'entorn escolar, segur que tots contínuament sentiu el mateix, el bullying, l'acoso escolar, tots aquests nens realment... com es veu a les televisions i als medis, durant molt de temps potser estan patint algun abús i no se'ls ha detectat, i estan patint... No ho han vist ni a l'escola ni als pares, i estan patint d'estrès. Després, altres nens que se'ls infla de feines, se'ls infla de deures, d'extraescolars, perquè per tenir-lo entretingut, però realment no ens n'adonem que potser estem estressant el nen d'una forma indirecta. I després, moltes vegades... els nens també tenen por de fracassar, por de no assolir els objectius que els seus pares els hi transmeten. Això també, de vegades, els genera estrès. Després, a l'entorn familiar, bé, les situacions familiars, ara cada vegada hi ha més separacions,
els divorcis,
no? violència, agressivitat que pugui haver-hi a les cases, evidentment, alguna enfermedad d'algun familiar, totes aquestes
també.
Situacions,
també.
Tot i que nosaltres pensem que els nens no se n'adonen, en són molt conscients, el que passa és que ells ho pateixen d'altres maneres. Clar. I després, per últim, no ens podem oblidar que els nens, en l'entorn al que vivim, escolten paraules com a la televisió, a la ràdio, de robatori, atemptat, com fa 4 dies, qualsevol incendi, qualsevol paraula d'aquestes que també veuen com reaccionen els grans, i això també els hi afecta en ells de manera negativa.
Clar, potser sempre estan escoltant, sempre estan atents, no?
Exacte.
Sílvia, a vegades pensem que, bueno, si una persona pateix estrès a la feina, doncs quan o canvia de feina o canvia aquell encarregat o director, ja passarà l'estrès. Però podem patir estrès crònic? Sempre estar estressats?
Sí, de fet, quan passem ja a tenir problemes com l'ansietat i inclús derivar a depressions, diguéssim que ja han passat a un estrès crònic. Aquí seria quan la fase és quan hem esgotat totes les nostres reserves i el nostre cos ja no pot tolerar aquest estrès. Aquí és quan es cronifica, diguéssim. Mm-hmm. I tant pot passar com amb nens com en adults. Mm-hmm.
Molt bé.
Quin efecte fa? Explica'ns el Lactocen, el vostre producte estrella, no? De Benfarma, amb una persona estressada.
Sí, nosaltres a Benfarma, com ha explicat l'Eduard, treballem amb productes naturals, amb fitoteràpia, i en tenim un producte que es diu Lactocen, que el que fa és actuar no m'agrada dir-ho, però perquè ens entenguem tots, actua com un ansiolític. I és a base d'un producte natural, bueno, a base d'una proteïna de la llet. I el que fa aquest producte, és el que fa aquest ingredient, és relaxar-nos. Com? Aviam, a mi sempre m'agrada explicar perquè ens entenguem. Segurament que molts de vosaltres us ha passat que de vegades quan us costa anar a dormir i tal, bevem un got de llet calenta amb una mica de mel o sense res i realment ens relaxa i és com que ens ajuda a anar a dormir.
Sí.
Doncs això, uns investigadors de França ho van començar a mirar, si realment hi havia alguna cosa a la llet que generava aquest efecte relaxant. I llavors es va veure que hi havia una part de la proteïna que té una estructura molt similar a el que seria un ansiolític que donava aquest efecte relaxant. Vale. A més s'ha vist que aquest efecte relaxant, aquesta proteïna, no, el nostre cos no la genera sempre. La generem de petits, d'adolescents, i a mesura que ens fem grans perdem l'activitat. I llavors la formació de productes amb aquest pèptid, amb aquesta proteïna, ens pot ajudar a aconseguir aquest efecte relaxant que ja no aconseguirem potser bevent la llet.
O sigui, i quin és aquest ingredient, perdona? Quin és aquest ingredient tan important?
Aquest ingredient, el seu nom es diu Lactium, prové de la llet, és una part petita de la llet, i el que s'ha fet és, nosaltres fem una extracció, la purifiquem de tal manera que no hi hagi problemes per intolerants a la lactosa.
Això és important, eh?
Sí.
Exacte, perquè és la primera pregunta. Jo sempre que parlo d'aquest producte i els dic, mira, hi ha aquesta opció natural, el primer que em pregunten és, bueno, jo sóc intolerant a la lactosa, què passa? Doncs no passa res, perquè ja nosaltres ens en preocupem perquè no hi hagi cap resta de lactosa.
Estupenda.
I llavors no hi hauria cap problema.
A part d'això, que clar, hi ha ansiolítics que creen hàbit.
Exacte.
I bueno, suposo que l'actocin, al ser natural, no.
No provoca hàbit. A més, nosaltres el que hem fet amb aquest producte, hem fet els estudis pertinents per realment confirmar que no hi ha ni símptomes d'habituació, ni toleràncies, ni tampoc genera sedació, cosa que és molt important i realment és un avantatge molt important enfront a altres medicaments.
Sí, perquè després dius, no puc dormir, prenc una pastilla, al final de petita aixeques amb aquella ressaca.
Exacte.
Aquest no és el cas.
Doncs aquest no seria el cas.
Molt bé, molt bé. Aleshores, d'alguna manera, què duraria, per exemple, el Lactium? Tu te'l prens, per exemple, i quina durada té?
Doncs en els estudis que hem fet nosaltres, des del laboratori hem vist que depèn del tractament, és a dir, normalment dura entre 6 hores i 8 hores a l'efecte, exacte. També s'ha de dir que depenent de la necessitat que tinguis tu, t'ho prens d'una manera o d'una altra per tenir un efecte més immediat o com un tractament més del dia a dia, doncs, per exemple, passaràs una setmana d'estrès, doncs t'ho prens cada dia. És un moment puntual, doncs et pots arribar a prendre una o dues... Bueno, depenent del producte, prens una dosi o una altra.
Sí, sí, molt bé.
Bé, com ens ha dit la Sílvia Melado, l'estrès provoca insomni.
Sí.
Bé, doncs, si us sembla, escoltem uns minuts de música amb Trencalòs que ens interpreta Nits d'insomni.
Nits d'insomni, esperant la primera hora per sortir, tot xinoixano a caminar per aquests mons de Déu que no estimen ningú. I ensopego amb la primera pedra del mig del camí i esquerdo el món d'un cop de cap. Quina besarda veure el terra tan a prop. Però demà serà un altre dia i bona nit i tapa't bé. No tinguis fred quan surti el sol i vés-te'n a fer un altre vol. Que en aquesta guerra que et digui
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant de l'estrès amb la Sílvia Melado. Abans, hem parlat de l'estrès, doncs ara, com els hem dit que els nostres oients, si algú pateix estrès o tenen un familiar i volen saber alguna cosa més, sàpiguen que obrim les línies telefòniques perquè puguin fer la pregunta que vulguin. Prenguin nota, el telèfon és el 93-409-2771, o 93-409-2772. Aquests són els dos telèfons del directe de Ràdio Estel, 93-409-2771 i 93-409-2772. Sílvia, explica'ns per què l'Actocen, aquest producte vostre, baixa els nivells d'ansietat.
Bé, com hem dit abans, l'Actocen porta un principi actiu, un ingredient, que té una estructura molt similar a un ansiolític i és el que ens aporta, actua com un ansiolític i és el que actua baixant l'ansietat, donant un efecte de relaxament i, per tant, una millora de tota la sintomatologia relacionada amb l'estrès. Nosaltres, amb el nostre al nostre laboratori, el que fem fer al final és vam fer dos formats, un per adults i un altre per nens, perquè sigui la manera... les dosis correctes tant per adults com per nens. Les dues són dos formats diferents i depenent de les necessitats hi ha diferents maneres de posologia i de tractament.
I això ho poden aprendre tranquil·lament els nens, que no hi ha cap... Com heu dit, és natural, no?
És natural, i de fet, mira, si voleu us explico més detalladament, el Lactocen per adults és un producte amb càpsules que porta, porta Lactium, l'ingredient estrella, i a més porta vitamines del grup B, el grup B de les vitamines, que com tots sabem contribueixen en el nostre sistema nerviós. En aquest cas, la dosi és d'una càpsula al dia, tot i que quan hi ha moments puntuals d'estrès, de nerviosisme, es poden arribar a prendre dos o tres. Perquè realment és, jo sempre ho dic, realment és llet i vitamina B, per dir-ho d'una manera, d'acord? I després el de nens encara és molt més pur. Ja no estem parlant d'unes càpsules, és una pols. De fet, ho venem en un envàs en pols, és com si fos un colacao, el típic que et poses al got de llet, a l'aigua, al iogurt, ho pots posar a qualsevol líquid o iogurt, perquè nosaltres l'hem dissenyat, l'hem formulat sense sabor, amb sabor neutre, el que ens permet que el nen ni noti que està prenent res diferent perquè no li afecti ni... I no l'acabi no tolerant. Per tant, a més, el producte ve amb una cullera on es marquen les dosificacions segons l'edat del nen.
I deu haver la manera d'aprendre, no? Abans el menjar o després?
Exacte, està tot indicat. Tot i així, m'agrada remarcar que depenent del moment d'estrès i de la situació, es pren d'una manera o altra. Això no és un producte que diguis, vale, es pren cada dia el dematí. O cada dia abans de dormir. No, depèn. Si és un nen, per exemple, els típics nens que tenen malsons, tenen insomni, doncs es prendrà abans d'anar a dormir. D'acord?
Mitja horeta abans.
Exacte, cap problema. Vull dir, després de sopar, es pren amb un got de llet, si vol, cap problema. En canvi, doncs, si és un nen que cada vegada que va a l'escola li suposa un estrès, un nerviosisme, es prendria cada dia al dematí també amb el got de llet. Val? I es pot prendre tant en moments puntuals, no de diari, com diàriament.
Vale, vale, estupendo.
I en el d'adults passa el mateix. Tenim persones que, per exemple, doncs això, els hi costa parlar en públic. Doncs es prenen una estoneta abans, entre mitja hora i una hora, dos càpsules, per exemple, per relaxar-se. O persones que passaran una època difícil, doncs es poden arribar a prendre un al dia.
Home, és interessant, Marc, perquè, vulguis o no, és un producte que et relaxa, però no t'adorm. Que això és l'important. Quan tu tens una sessió de parlar en públic, per exemple, o que tens una situació que tens que afrontar amb certs nervis, doncs t'ajuda a ser més templat, potser,
exacte,
no? Més
sí. Aquestes persones... Clar, però hi ha persones que ja de per si són més nervioses i, per exemple, és un producte que els hi pot ajudar a controlar els seus nervis. I per que no això. Vol dir que siguin uns nervis dolents, ni molt menys, simplement són més efusius, per exemple, i es poden arribar a prendre aquest producte, perquè és el que diem, com que no genera una dependència, no té aquest perill, al final és com si et prenguessis una infusió o...
Sí.
I el d'adults són càpsules, no? Vull dir, espera, igual.
El d'adult són càpsules vegetals, perquè nosaltres des del laboratori sempre intentem treballar amb tot el més natural possible, i en aquest cas són càpsules vegetals que bàsicament porten l'ingredient i el Lactium i vitamines.
Això ho pots prendre tota la família, inclús els avis, que potser veus adient, no?
Sí, no hi hauria cap problema, inclús els avis. De fet, ara que ho comentes, hi ha persones que em diuen, no, escolta, jo sóc adult, m'he de prendre les càpsules, puc prendre'm el pols, sense cap mena de problema.
Ah, és interessant.
Sí, perquè
saps que la deglutació, per a vegades, els costa... Amb la qual cosa, pues, amb el pols, el dilueixes, pues, està amb el got de llet de la nit, no?
Sí, exacte. I pots afegir. Sí.
Pots estar més relaxada i... No,
no hi ha problema.
Els hi costa dormir ja, la gent gran, no?
Exacte.
Amb la qual cosa, això és un ajunt plus, no? Això els ajudes i tal.
Què han de veure els pares per dir, bueno, doncs anem a buscar Lactocen? Què han de veure amb el nen? Quines patologies hem de veure o quin estat?
Pues, bàsicament han de veure que potser és un nen que no els hi dorm bé, que té malsons per la nit, que anar a l'escola els hi suposa un problema, que realment el tenen atabalat i no és un nen que no sap disfrutar del seu temps lliure. Qualsevol símptoma d'aquest tipus ens pot donar raó que potser necessita... alguna ajuda, com pot ser Benfarma Lactocent. Inclús nens que comencen a fer els seus primers exàmens, tot i això, sempre cal provar sense res i mirar a veure com s'haurà d'enfrontar. I al final és estar atent al comportament dels nens. Hi ha nens que també de vegades tenen comportaments més agressius i de vegades no relacionem per què. Doncs, s'ha vist, hi ha estudis que de vegades ve relacionat a que estan patint un estrès, un nerviosisme que no és detectat i reaccionen d'aquesta manera.
Aquí, si alguna mare, per exemple, diu, escolta, doncs és que jo tinc aquest problema en concret, també es pot posar en laboratori, en contacte amb el laboratori.
Sí, i tant, i tant.
Té alguna pregunta, sobretot als nens, no?, que tenim més... o sigui, són més curosos a l'hora de donar alguna cosa i tal, no? M'imagino
que la
web del laboratori
Exacte.
Pot facilitar molt, no?
Sí. Nosaltres, qualsevol persona que estigui interessada en aquest tipus de producte, bueno, nosaltres, com ha dit abans l'Eduardo, nosaltres venem a farmàcies. A les farmàcies, si no el tenen a la mateixa farmàcia, el poden demanar, que li subministraran d'un dia per l'altre a través dels majoristes habituals, i si no, poden trucar al laboratori.
Val. Una altra cosa, per exemple, jo sóc adult, no?, i dius, bueno, jo vull provar això, però no vull comprar la caixa. Alguna farmàcia em donaria alguna mostra?
Nosaltres tenim mostres.
Ah, sí?
A totes les farmàcies hi ha a la seva disposició mostres perquè ho provin. Perquè, evidentment, doncs, haver-se de comprar un producte si realment no li funcionarà o no és l'adequat, ho entenem.
Perquè passa això, no, Marc? Home, sí. Home, tinc que comprar la caixa, que és de 30 càpsules?
La caixa és de 30 càpsules i és una al dia, en principi. No sé que siguin situacions puntuals i durarà un mes.
Doncs pues està bé, el de les mostres, perquè vulguis o no, pues, demanes una o dues mostres que dius, ostres, no funciona, doncs pues, aleshores em compro la caixa.
Jo estic pensant que... Perdó,
volia... No, va una mica amb la filosofia que us heu parlat de laboratori. Al final, nosaltres el que volem és que la gent pugui millorar la seva qualitat de vida, amb la qual no li volem vendre un producte que no li funcioni. Primer el prova, les farmàcies, totes les que treballen amb nosaltres tenen a la seva disposició dispensadors de mostres i ho poden demanar tranquil·lament.
Molt bé.
Jo penso que és un gest molt noble
molt
per bé, part del laboratori.
No tots ho podem fer.
No, perquè tots... No, que compren la caja.
Clar,
no?
Clar.
I d'entrada. No. Aquí vos ho pots provar amb la mostra.
Recordem el telèfon del directe 93-409-2771 o 93-409-2772. Sílvia, jo penso que hi pot haver persones que poden pensar... Bueno, les plantes, no? Perquè fitoteràpia són plantes. Però sí que això em pot curar, però clar, molts medicaments, o quasi tots, estan trets de les plantes, no?
Sí, exacte. I abans, quan ho parlava l'Eduard, aquí volia fer un incís, perquè de vegades es creu que els productes naturals no provoquen efectes secundaris o no hi ha cap tipus de contraindicació, i no ens hem d'oblidar que, per exemple, nosaltres des del laboratori treballem amb extractes naturals, extractes que porten una concentració de principi actiu, perquè al cap i a la fi faci aquella funció que busquem. Clar. I aquests principis actius poden interaccionar, poden tenir alguna espècie d'interacció amb altres complements alimentaris o amb els propis medicaments. És veritat que l'efecte no té res a veure amb el que és un medicament, està clar, però també s'ha de tenir en compte. De fet, nosaltres, amb tota la nostra documentació tècnica, fiquem totes les possibles contraindicacions que poguessin haver-hi. En el cas de Lactocent, per exemple, no hi ha cap tipus de contraindicació. Inclús, el seu producte, que és a base de llet, està... també el poden prendre embarassades i dones lactants.
Això és important.
Que això és important. És un mercat que hem trobat, una part de la població que... referent a aquest aspecte, estava bastant desprotegida, perquè quan patien d'algun problema d'estrès o la típica depressió postpart, no podien prendre res, no tenien res que els hi pogués ajudar que no entrés en controvèrsia amb si estan donant de llet, si estan embarassades, exacte. Pues aquest producte, per exemple, no hi hauria problema.
És una gran aportació. Precisament els metges, quan la dona està embarassada o està lleitant, realment no saben per on tirar perquè no afecti. Pues molt bé, molt bé.
Hi ha alguna persona, o un nen o persona adulta, que no pugui prendre per alguna cosa el Lactocet? O...
Aviam,
tothom.
En principi el pot prendre tothom. Qui no podria prendre Lactocent, per exemple? hem comentat que és apte per intolerants a la lactosa,
exacte,
però sí que s'ha de tenir en compte els al·lèrgics a la proteïna de la llet, que és una cosa molt diferent. El que passa és que a vegades la gent es confon. Hi ha persones que són al·lèrgiques a part de la proteïna de la llet, i com que no se sap quina d'aquestes parts, s'ha de prendre lactosa amb precaució, perquè és una d'aquestes parts. Això no vol dir que potser no l'hagin de prendre. S'ha de saber quina part és al·lèrgic o no. Sí, en aquest cas serien les persones que no ho podien prendre. Després, per exemple, si estem amb persones que estan prenent altre tipus d'ansiolítics, també ha d'haver-hi, o antidepressius. Doncs, evidentment, això s'ha de consultar amb el metge abans d'encaminar-se a prendre un altre producte sense haver-ho comentat.
O quan ho vas al farmacèutic i li demanes aquest producte, també explicar que estàs amb uns altres medicaments.
Exacte, això sempre és important. I el farmacèutic sempre tindrà tota la informació per poder recomanar o no el producte.
Creus que l'estrès té alguna cosa a veure, l'alimentació hi té alguna cosa a veure amb l'estrès?
Aviam, en si l'alimentació, no t'ho sabria dir. El que sí que et puc dir és que aquelles persones que de vegades estan a dieta o volen perdre pes...
Això és tant i tant.
Vale, de vegades...
Passes un estrès quan veus que tens
gana. Exacte. I de fet, nosaltres moltes... Moltes dels nostres consumidors fan servir aquest producte en processos de tractaments de dieta. Pel fet de que arriben un moment que s'estanquen, que no aconsegueixen perdre pes, que estan
nerviosos,
exacte,
no?
Que estan nerviosos perquè no poden menjar tot el que voldrien, i solem recomanar aquest producte. El que sí que veig actualment que hi ha molta relació és l'estrès amb els problemes del sistema digestiu i el sistema intestinal. Cada vegada hi ha més estudis al respecte. De fet, s'està estudiant ara cada vegada més la relació que hi ha entre el cervell i l'intestí. Bàsicament, el que s'està fent és un estudi dels probiòtics, de la flora bacteriana que tenim en el nostre cos, en els intestins, i s'està veient quina relació hi ha amb les connexions neuronals. I, bueno, de moment estan sortint resultats molt...
Sí, positius.
Positius, perquè inclús... s'està veient que alguns probiòtics intervenen en la fabricació, en la síntesi d'alguns dels neurotransmissors.
És important. És important. Sí. Pues molt bé.
Es pot barrejar l'actocet amb qualsevol... Vull dir, una persona que begui o que està menjant, begui. Mm-hmm. Si menja un gotet de vi, es pot barrejar o millor que no?
Sí que es pot.
Es pot barrejar.
Sí. Sí.
O sigui, que després de dinar, encara que hagis begut una mica de vi...
Però al final és llet. Jo sempre acabo dient el mateix.
Vale, clar, és natural.
Quin consell donaries tu a una persona que notes que està estressada i que no vol prendre res?
Doncs el consell que dono jo, quan una persona està estressada i no es vol prendre res, perfecte, primer de tot, que no vulgui... La solució fàcil, no? Que la solució fàcil moltes vegades és anar al metge que et recepti ansiolítics o antidepressius o el que sigui, vale? Per mi és molt positiu que aquella persona decideixi altres alternatives. Quines jo provaria? Primer, si ets una persona que no sap treballar el teu estrès, primer m'aniria a fer alguna teràpia, com per exemple ara que està... tant en auge, practicar ioga, meditació, no? Teràpies com aquestes, anar a un psicòleg en el cas que sigui necessari, que t'ajudarà amb tècniques per tolerar aquest estrès. I si això tampoc no és una solució o no l'ajuda, abans d'anar a prendre el típic medicament sintètic, doncs provaria solucions naturals, com poden ser Benfarma Lactocen.
Molt bé, una solució.
Los niños, la casa, el trabajo, pensar qué vas a hacer para cenar. El día a día es un auténtico agobio. Afortunadamente, para estas situaciones, yo tengo Benfarma Lactocen.
Benfarma Lactocen, con vitaminas B y C que ayudan a disminuir de manera natural la fatiga y contribuyen a la función psicológica normal. Benfarma Lactocen, de venta en farmacias, para farmacias y centros de dietética.
L'Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per TIM 2000.
Molt bé, recta final de l'Hora Mèdica, parlant amb Sílvia Melado. Sílvia, creus que hi ha persones que estan passant un gran estrès i no se n'adonen?
Sí. O de vegades costa detectar quan una persona pateix estrès i de vegades quan es detecta ja està en processos més avançats com és l'ansietat. De vegades no és que costi adonar-se'n, potser de vegades costa acceptar que aquella persona no sap dominar el seu estrès o la seva ansietat.
Sí, clar. Si a vegades et diuen, sembla que estiguis estressant, no?
Sí.
Vull dir, jolines, no?
Bueno, és
bueno, hi ha gent que ja de per si viu en un estat estressat. Jo, per exemple, vull dir que...
Clar.
No sé, vull dir que... De vegades quan te n'adones és perquè ja ho saps, ets conscient i tampoc et suposa un problema.
Clar. Però a vegades dir... que et confonen, no? Ser hiperactiu, que estàs estressat.
Clar, vull dir, com ho saps es que és estrès?
No?
A lo millor és el seu caràcter, que és així, ja.
Bueno, suposo que també ho saps pues, quan et... No ho sé, és que hauria de parlar amb persones
sí,
i saber
sí.
realment com se senten
saps
ells.
Saps què vull dir? Però,
sí.
clar, diferència d'un caràcter... Bueno, pues, hiperactiu, o hi ha un caràcter una mica nerviós a una persona estressada, que se suposa que l'estressat...
Sí.
Quan passi l'estrès, tornarà a ser normal.
Sí.
Vull dir,
sí, sí.
clar, una mica...
Jo suposo
no
que...
Patirà, sí. Clar, l'estrès fa... Una persona que pateix estrès podríem dir que és un que pateix.
Exacte, jo crec que aquesta és la clau. Ho diferencies o saps detectar quan et provoca malestar.
Vale. Vale, ja està.
I al final clar. Es desencadena en una ansietat. És a dir, jo en el meu dia a dia, per exemple... Tinc estrès, però per la feina, per
clar.
Tot plegat, però no em suposa un malestar. Sé trobar els meus moments per relaxar-me, sé...
Saps gestionar-lo.
Ho sé gestionar, no?
Molt bé.
Però hi ha gent, per exemple, que potser no sap i s'emporta tots els problemes a casa, pateix insomni... O sigui, ja té altres problemes.
Clar.
Llavors aquí és...
Quan, clar,
és...
quan hi dones més voltes, t'agòbies, no? I et poses de mal humor, no? Mm. Tot això pot generar...
Clar, perquè és
generar...
això, bueno, saber quin és el punt d'estrès i quin no. Des de l'ego, una persona estressada és una persona patidora, ha de patir.
Exacte.
Ha de patir...
I, de fet, mira, ara que parlem de persones patidores, de vegades hi ha gent que de per si té aquest caràcter patidor i no se n'adona que té un problema.
Clar.
Potser més important.
Clar,
i dona per fet que el seu caràcter és així.
Clar. O que la seva situació laboral és així.
Clar, i si no se n'adona, doncs, ni anirà al metge, ni anirà a la farmàcia a comprar l'Actocen. Clar, és que...
Ni buscarà altres teràpies per ajudar-se.
La pregunta és aquesta. Què ha de fer? Vull dir, què s'ha de donar? Perquè, clar, un estrès potent pot ser incapacitant.
Sí, clar, això ja és quan es transforma en un trastorn. En aquests casos, la persona ja també ha de recórrer a un professional de la salut.
Clar.
En aquests casos.
Ja traspassa lo normal.
Sí, ja traspassa lo normal.
Llavors ja són teràpies, esclar. Ja, de...
ja és anar a un metge, a un psicòleg o psiquiatre i treballar el tema amb un professional, perquè no només és la medicació el que s'ha de fer, o tractaments com el Lactocen, també s'ha de fer una teràpia conductual, que es diu.
I llavors tu també ho has dit abans, no?, de que a vegades l'estrès et provoca tristesa, i sí que s'arriba a plorar perquè no li supera la situació.
Sí.
No? I llavors, doncs, bueno, això pot ser un bon relaxant per a aquestes situacions que t'embueix tant l'estrès, no?, que estàs com deprimit. No?
Sí,
perquè
clar.
No em supero, la situació em supera.
Com
no?
que estàs patint, i suposo pues, que i la gent ho nota, és clar, és que tampoc...
Clar, i t'ho noten, i quan són èpoques així també curtes, pues, abans d'anar a prendre't segons quina medicació, pues, jo recomanaria productes naturals.
Clar.
Home, l'enfermar
sí.
l'Actocen.
Sí, perquè aquestes medicacions són fortes.
I
amb,
sí.
Les medicacions... I amb risc...
I el problema real que tenim és que actualment s'ha... No sé, la gent ha anat molt ràpid a prendre aquests medicaments,
també.
Els ansiolítics, i
sí,
al final genera
una
addicció. I què passa? Que al final ja no et fan efecte.
Fan el nom d'aquests productes, que ens els hem après tots,
sí,
d'una manera com que fos una aspirina, i realment
sí,
estem parlant de productes...
Tothom sap el nom d'aquests medicaments,
sí.
Se n'abusa.
I se n'abusa totalment.
Home, jo diria que els invito a anar a la farmàcia a demanar alguna mostra de Lactocen, no? I aleshores provar-ho. Vull dir, no perds res, al contrari, és una ajuda.
I tant.
No?
Molt bé, ens hem passat ja el temps. Jo, com que no m'he pres el Lactocen...
Hem de dir que pensa ara, per relaxar-se.
Ara m'aprendré, perquè... Ah. perquè...
Agafo una mostra i ja començo jo.
Molt bé, doncs, Eduard, moltes gràcies per haver estat aquí.
Moltíssimes gràcies. T'esperem
ben aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I tu, Sílvia, igual.
Moltes gràcies.
Ens has deixat molt ben clar què és l'estrès. Gràcies.
Tant.
Teresa, ens veiem dimecres que ve.
Evidentment. Fins i aquí... amb Ben Farma, també.
Exacte. Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, que ja saben, de 5 a 6 de la tarda. Que siguin feliços. Adéu-siau.
L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.